We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Sí, senyor, ja hi tornem a ser aquí amb la Champions. Dijous va haver-hi sorteig a Mònaco. Recordeu el Barça, que s'enfrontarà a la Juve, a l'Sporting de Portugal, i a l'Olympiacos, serà el grup D. Es van sortejar tots els grups i, per tant, ja estem preparats perquè comenci la millor competició de futbol del món. I el nostre home Champions, com sempre, com cada any, és el Jaume Ramon. Jaume, què tal? Com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes de Champions.
Ben tornat al Tot Gira. T'hem demanat que ens desgranis una mica l'altra cara d'aquest sorteig.
Vinga.
Perquè, home, hi ha alguns grups que presenten coses interessants i, sobretot, a nosaltres ens agraden aquests nouvinguts. N'hi ha dos de nouvinguts.
Exacte.
I avui de tots dos en parlarem.
L'aperitiu.
Comencem pel primer, que és un equip que ve de molt lluny, de l'Azerbaidjan. A mi m'agraden molt aquests països, d'aquesta zona oriental, i que s'ha classificat, que és el Karabakh.
És un dels debutants segurament més especials dels últims anys a la Champions. Ara t'explicaré la història que té darrere. La veritat és que hagi arribat fins aquí és un conte de fades i compensa una mica els mals tràngols que han passat les últimes dècades. De fet, és el primer equip, com deies, de l'Azerbaidjan que participa a la fase de grup de la Champions. Després d'haver eliminat el Copenhagen a la fase prèvia, va guanyar 1-0 a casa, va perdre 2-1 a la tornada a Copenhagen per protagonitzar segurament una fita històrica al seu país, que, escoltem...
Tens narració?
Sí, sí. Com ho van viure el gol que marcaven a Copenhagen i que els donava el pas a la fase de grups?
Canten tots aquí, eh?
Amb molta passió, sí, sí, sembla una narració a duo. I una curiositat és que el 1998, imagina't com estava llavors el futbol a l'Azerbaidjan, el Karabakh va perdre 10-0 en una eliminatòria contra el Copenhagen a la Recopa.
Ah, carai, quina revenja, doncs.
I ara s'ha pres aquesta revenja gairebé 20 anys després i estarà en un grup complicat, és la veritat, amb el Chelsea, l'Atlètic de Madrid i la Roma.
Ho tenen magre, sí.
Ho tenen magre, però a banda de ser un pioner del seu país, el Karabakh és un club amb una història molt especial i també molt dura darrere. I és que el Karabakh, David, fa 24 anys que no juga a la seva ciutat.
Ah, i on juguen?
24 anys. El coneixen com el Club dels Refugiats perquè actualment juga a Bakú, que és la capital de l'Azerbaidjan, perquè des del 1993 van haver de marxar de la seva ciutat, és la història que explicarem, i juguen a més de 250 quilòmetres de casa seva en una història que està relacionada amb les guerres i els conflictes que hi ha hagut als pobles de la Unió Soviètica. Ja saps que sempre hi ha hagut molts conflictes. I per entendre la història del Karabakh hem de fer un viatge en el temps. Viatgem fins al 1951, que és quan es funde el Karabakh Futbol Club a la ciutat d'Agdam.
És a dir, ells són d'Agdam.
Ells són d'Agdam. Aquesta és una ciutat que pertany a la regió del Nagorno-Karabakh, una zona que, si la busques al mapa, està entre Armènia i l'Azerbaidjan, amb Rússia i Iran per dalt i per baix, i aquesta zona, la del Nagorno-Karabakh, està marcada dins d'Azerbaidjan, però la població era majoritàriament d'Armènia. En aquesta regió, durant la Unió Soviètica, ja hi van haver conflictes entre els dos pobles, sempre ha estat un lloc molt conflictiu perquè la població estava molt dividida, però van anar tirant fins que arriba la dissolució de la Unió Soviètica i aquí va explotar el problema. L'any 1988, quan es comença a dissoldre la Unió Soviètica, es tornen a encendre les disputes entre aquests dos pobles. Els armenis d'aquesta zona, perquè demanaven pertànyer a Armènia, i els azeris, que volien seguir l'Azerbaidjan. I aquí comença una greu guerra on també es van barrejar religions. Els d'Azerbaidjan són musulmans, els armenis són catòlics. Això va explotar, va comportar una guerra de 5 anys, molt dura, amb molts morts, i el 1993 els armenis van acabar vencent la guerra. Van acabar conquistant Agdam, aquesta ciutat, que és la més propera a l'Azerbaidjan. I aquí hi ha el conflicte. Al ser una ciutat molt propera a l'Azerbaidjan, la majoria de gent se sent d'aquest país, però pertany a Armènia. I aquí va haver el conflicte. Van acabar expulsant més de 150.000 persones de la ciutat d'Azerbaidjan i els van fer fora també al club de futbol, el Karabakh Futbol Club, que ara juga, com dèiem, els partits a Bakú, i la capital del país se n'anava d'anar allà a més de 250 quilòmetres, i la ciutat d'Agdam ara és una ciutat fantasma.
És a dir, és un club que se sent de l'Azerbaidjan, però que geogràficament la seva ciutat on va ser fundada ara pertany a Armènia i, per tant, van desplaçar-se fins a aquesta ciutat de Bakú, que és la capital.
Què ha passat? Que a l'haver-hi la guerra més de 150.000 persones van haver de marxar i la zona va quedar totalment despoblada, totalment derruïda, l'estadi està en ruïnes, per exemple, tota la ciutat està en ruïnes, està catalogada com la ciutat fantasma més gran de tot el món perquè no hi viu ningú, perquè tots van haver de marxar i Armènia va instal·lar en aquella zona com una espècie de zona militar, de zona d'exèrcit, de fer maniobres i de controlar controlar-la. Hi ha encara disputes. Actualment estan negociant a veure de qui es fa aquesta terra i si els ciutadans d'Agdam poden tornar a la ciutat per poder tornar...
I recuperar el seu estadi, el seu club i la seva zona d'origen.
Per això se'ls coneix com els refugiats. Una història bastant dura, perquè la veritat és que ho han passat molt malament, però han resistit. Imagina't que el 1993, l'any que van haver de marxar, van guanyar la Lliga de l'Azerbaidjan i una de les històries més boniques i més recordades i amb més nostàlgia que es recorden, perquè l'entrenador que tenien quan va explotar la guerra va decidir que ell no marxaria de la ciutat, que ell no marxaria d'Agdam i que lluitaria contra els armenis, i va morir en un conflicte, li va explotar una mina quan s'estava desplaçant per allà, i això va fer que aquest personatge, Alakberdi Bagirov, es convertís en tot un heroi nacional, en tot un mite, i li van dedicar el títol del 1993. Després han passat moments complicats. A principis de segle van estar a punt de desaparèixer. Un empresari molt ric de l'Azerbaidjan va invertir en el club, els van situar bé a Bakú, han guanyat les quatre últimes lligues i destaquen sobretot la feina de l'entrenador, que és Gurban Gurbanov, que va vindre fins i tot a Camp Barça l'any 2012 amb Pep Guardiola per veure com funcionava, i ara el Karabakh el denominen una mica com el Barcelona del Caucas per la manera de jugar molt atractiva. Ha participat en la fase de grups de les tres últimes Europa Leagues i aquest any debuta a la Champions, on viurà un autèntic conte de fades després de tota aquesta història dura i de guerra, de conflicte i de refugiats que ha viscut.
M'agraden aquestes històries, eh? El Karabakh, apunteu el seu nom, debutant a la Champions, i ho tindrà certament complicat perquè amb Chelsea, Atlètic de Madrid i Roma, home, seria molt sorprenent que passessin a la següent ronda.
Molt complicat.
El plat principal.
Però n'hi ha una altra de debutar en aquesta Champions. La història del Leipzig és més habitual, és un equip ja tradicional a la Bundesliga, que és de l'antiga República Democràtica Alemanya, de la zona oriental d'Alemanya.
La regió sí, el club és per això totalment nou, es va fundar de fet el 2009, i és una història radicalment diferent a la que m'ha explicat del Karabakh. Si diguéssim que el Karabakh segurament és més el futbol romàntic, ara hauríem de parlar més del futbol modern, i també això li ha comportat al Leipzig que sigui el club més odiat d'Alemanya. Està denominat així, si busques sempre informació, sempre el defineixen com el club més odiat d'Alemanya, i ara t'explico la història, que està molt relacionada amb Red Bull, l'empresa de begudes energètiques, que ja sabeu que sempre busca estar molt relacionada amb el món de l'esport, sobretot amb la Fórmula 1, els X Games, però també l'han vist molt els últims anys al món del futbol. A Àustria, per exemple, hi ha el Red Bull Salzburg, a Estats Units el New York Red Bulls, després a Brasil també ara han fet el Red Bull Brasil. Aquesta empresa Red Bull és propietària d'un austríac que es diu Dietrich Mateschitz, que és un multimilionari total. Perquè et facis una idea, es va gastar 8 milions d'euros per comprar una illa de Fiji, només per ell, per la seva
una
propietat.
Una illa
de Fiji,
doncs
per
encara
la seva
trobo
propietat.
Que la va comprar barata.
8 milions d'euros, no sé si és molt gran o molt petita, però la veritat és que es va gastar molta pasta, i aquest club ha passat des del 2009, quan es funde, a la cinquena divisió d'Alemanya, estava regional, fins a arribar l'any passat a ser subcampió de la Bundesliga, i aquest any debutava a la Champions per la porta gran. Doncs aquest senyor, el senyor Majdik, va dir que també volia tenir el seu equip de futbol a Alemanya, i va parlar amb un tal Franz Beckenbauer, no sé si et sona, el propietari d'honor del president d'honor del Bayern, li va recomanar que comprés el Sachsen Leipzig. Va negociar amb la Junta, va arribar a un acord, però l'afició es va rebotar, va dir que allò era un club històric fundat el 1899 i que no es podia vendre. Per tant, va haver de buscar un altre club. Ho van intentar, per exemple, amb el Sant Paulí, amb el 1860 Múnich, amb el Fortuna Düsseldorf, però tampoc se'n van sortir. La Federació Alemanya també és veritat que li va posar moltes traves, i al final es va haver de conformar amb un club amateur a 13 quilòmetres de Leipzig, i va pagar 350.000 euros pel Markstadt. Diem que no té problemes econòmics, i per tant 350.000 euros va ser una inversió fàcil per aquest club de la cinquena divisió alemanya. El 2009 estava a la cinquena divisió alemanya, es va inscriure com a RB Leipzig. La gent es pot pensar que això de RB vol dir Red Bull Leipzig, però no.
No té res a veure,
no, a Alemanya no ho deixen posar noms comercials, i van posar Rasenballsport, que en català vindria a ser com esport de pilota a la gespa.
Esport de pilota a la gespa.
Sí, és una tradició així, per fer una mica...
Això ja ho té l'Alemanya, que són allò, traduccions molt literals.
Molt literals. En la presentació de l'acord, el president va dir que invertiria més de 100 milions d'euros, que reformaria tot l'estadi i que en 8 temporades l'equip estaria a la Bundesliga. No només ho va complir tot, sinó que en 8 anys no només està a la Bundesliga, sinó que aquest any jugarà a la Champions League. El problema que ha tingut això, aquesta inversió tan multimilionària i venint des de tan a baix, és que això ha generat molta rivalitat i molts problemes amb els altres clubs, que consideren que això era una mica adulterar la competició, perquè és un club que ja des de bon principi va començar a fitxar jugadors professionals en categories amateurs. Això no va agradar gens als aficionats, ja han hagut històries dels altres clubs que ara us explicarem i que han generat molts problemes. El 2012 l'equip a quarta regional fitxa Gerard Houllier, que el coneixerà segurament de la seva època al Liverpool, selecció francesa també va estar, i va ser l'encarregat de posar una mica d'ordre, de gestar un projecte on es van invertir molts calés, sobretot en la formació, que ha estat una de les claus del Leipzig, i en la contractació de joves promeses, creant una ciutat esportiva de 35 milions d'euros, i sobretot sempre marquen que es volen distanciar de clubs com el PSG o el Manchester City, en el sentit de que no es volen gastar diners per gastar diners, sinó per crear un model de futbol, una escola atractiva i que pugui basar-se en la formació de joves promeses, jugadors de 18 fins a 23 anys, i anar-los pujant. El 2013 l'equip ja va pujar a tercera, va fitxar, per exemple, a tercera jugadors de renom, com per exemple ara Joshua Kimmich, era molt jove, però era una promesa del futbol alemany, es va gastar 2 milions d'euros a tercera, que això era inimaginable, i això va comportar reaccions molt airades, com per exemple la de l'Unió en Berlín. Atenció a aquesta història, perquè van muntar fins i tot una performance el dia que el Leipzig els van a rebre. Es van vestir tots de negre, com si fossin de dol, per dir que allò significava la mort del futbol romàntic.
Carai, ha de ser fotut, no?, ser seguidor del Leipzig i que tothom t'ho digui.
Tothom l'ho dia, fins i tot es van suspendre partits amistosos al principi perquè no els hi deixaven. Hi ha un vídeo que el podeu trobar a YouTube, si vols el compartirem a les xarxes del Tot Gira, perquè es veu com es disfressen amb bosses d'escombraries per estar tots de color negre, i els primers minuts està tot en un silenci absolut, com si fos un minut de silenci protestant contra la mort del futbol romàntic. S'ho van prendre molt seriosament, i escolteu després com ja comencen a animar amb contundència dirigint crits d'odi al Leipzig i a la seva afició.
No puc entendre exactament què diuen.
Són crits de protesta i queixant-se de
coses boniques els, no són,
Coses boniques no són, i queixant-se una mica de que amb els diners es pot fer tot i que això desvirtuava la competició, però la veritat és que a poc a la gespa això ja s'ha anat solucionant una mica. El 2014 van pujar a segona, i després de dues temporades a la divisió d'Alemanya, el 2016 van aconseguir l'ascens a la Bundesliga, on la temporada passada va ser segurament l'equip revelació, van quedar segons només per darrere del Bayern de Múnich, amb un equip molt jove, amb moltes promeses i amb un projecte molt atractiu, que per mi això és el que crida l'atenció del Leipzig. Sí que és veritat que s'entén que quan estigués a categories amateurs generés odi, ara que ja està amb els del seu nivell, doncs podrà competir de tu a tu i deixarà una mica aquesta etiqueta de ser el club més odiat d'Alemanya.
Com t'agrada, Jaume, que apareguin nous vinguts a la Champions i, per tant, tenir sàvia nova, per poder desgranar aquestes altres cares de la Champions. Ja sabeu també que el Jaume, una de les coses que fa sempre és descobrir-nos joves promeses. I avui volem fer una mica d'examen. Veure, repassar aquestes promeses que ens va portar la temporada passada al We Are The Champions, si realment han triomfat o no.
La cirereta del pastís.
Perquè de noms n'has presentat moltíssims. Apunteu bé el nom, que aquest jugador se'n parlarà moltíssim. I ja, amb alguns has acertat, amb d'altres t'has quedat una mica mitges. No?
La veritat és que fent el repàs d'aquestes dues temporades, la sensació és una mica que he anat de menys a més.
Ja, per exemple, vas parlar de Memphis Depay.
Aquest va ser el primer. Sí. És un jugador que actualment ja està a l'Olímpic de Marsella, no va triomfar al Manchester United, i la veritat és que malament. Ara, pitjor va ser el segon que vaig parlar, Maxim Lestien. Que passa que aquest té una història darrere, i és que just després que en parléssim se li va morir la mare i el pare amb només 2 mesos de diferència. Estava el PSV Eindhoven, ara està el Rubin Kazan, torna a refer-se una mica després d'haver estat molt temps sense jugar a futbol.
Sí que ho vas fer bé amb Draxler.
Draxler, aquest home m'acertar, tenia més 21 anys. Bé, aquí el Roger. Ara està al PSG actualment, va pagar 40 milions i és un jugador que encara no ha acabat d'explotar. Després, Coman, el jugador del Bayern de Múnich, encara potser li falta d'explotar, però ho està fent bé al Bayern. Rabiot, del PSG, aquest sí que ara ja s'ha convertit en titular indiscutible, té 22 anys, i també m'han parlat de Renato Sánchez, no sé si te'n recordaràs, quan estava al Benfica, actualment està al Bayern, va pagar més de 35 milions d'euros. Joshua Kimmich, que l'hem citat avui també, Saúl de l'Atlètic de Madrid, el primer de la temporada passada, saps quin va ser? A veure si te'n recordes.
No.
Dembélé.
Home, aquí la vas clavar.
Aquí, sí, quan acabava de fitxar pel Rennes encara no era molt conegut. En aquella època vam dir que havien pagat 15 milions d'euros, ja dèiem que semblava molt, per un jugador que tenia 18-19 anys, ara el Barça n'ha pagat més de 5 milions.
Vols dir que no
milions.
Estàs fent recull de tots els teus encerts?
No, però la veritat és que sóc bastant... Els primers ja us dic que una
o
mica...
O que encertes molt.
Els vaig equivocar. André Silva, em van parlar quan començava a despuntar el Porto, aquest estiu el Milan ha pagat 38 milions d'euros. Gelson Martins, aquest encara està a l'Sporting de Lisboa, el veurem contra el Barça, també promet molt, ha començat marcant 3 gols en aquests primers partits amb l'Sporting de Portugal. Víctor Lindelof, aquest també crec que podem comptar com en cert, 35 milions d'euros, està al Benfica, ara està al Manchester United de Mourinho. Rubén Neves, aquest potser diguéssim que no ha triomfat tant, però aquest estiu també ha protagonitzat un traspàs, 18 milions d'euros per anar al Wolverhampton de la Championship amb el portuguès Nuno d'entrenador. Després Iwobi, aquest
està jugant amb l'Arsenal, però
l'Arsenal no acaba de tenir aquella continuïtat,
però no té molts minuts, eh? Per tant aquí ho hauríem de computar com un fracàs. On sí que t'he de dir que vas estar estel·lar va ser perquè tu vas ser dels primers que em vas parlar de Kylian Mbappé.
29 d'octubre, ho he repassat als arxius, 29 d'octubre, quan parlaven de Leonardo Jardim.
No ets d'aquests que t'apuntes ara a última hora dient, no, Mbappé, jo fa temps que el veig.
Clar, és que
tu ja el vas anomenar
aquí. Pintava molt bé, tampoc cal ser molt llest per veure que Mbappé pintava molt bé, i després ja va explotar la fase de grups. Weigl, del Borussia Dortmund, un jugador que també ha tingut problemes per les lesions, però també pinta bé. I després Correa, el de l'Atlètic de Madrid, que va marcar el camp del Girona, i amb 22 anys veurem si pot ser el seu any.
Molts calés, no? Qui s'ha mogut?
Més de 200 milions d'euros.
A tots aquests jugadors joves,
podria dedicar amb això de moure d'intermediari, eh?
Podria, home, doncs escolta, pensa tu. Jaume, gràcies. Tornem a We Are The Champions just abans de la primera jornada de Lliga, que serà la segona setmana de setembre.
Correcte.
Vinga, adéu-siau.
A veure.